COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol Barça Kids. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Com estàs? Molt bé.
Molt bé, bona tarda. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, com estàs? Bona tarda.
Andreu Quesada està al control de sol, Helena Condis i la Núria Burgés a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Aquest matí l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, s'ha reunit amb el nou president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, amb l'excusa de la candidatura Barcelona-Pirineus 2022. Segons ha pogut saber aquesta redacció, Trias ha convocat per demà els alcaldes de les localitats afectades.
Top 4.
El Barça a punt pel debut a l'Eurolliga de bàsquet. Demà davant el Partizan, Xavi Pascual recorda que en els clubs grans es creix més des de la victòria que no pas des de la derrota.
Top 3.
A l'Espanyol i segons ha pogut ser Esports COPE, Sergio García ja no té molèstia, però no forçarà per jugar davant l'Atlètic de Madrid. Thiebi, que s'ha incorporat avui als entrenaments, apunta com a substitut.
Top 2.
El Barça recupera aquesta tarda a partir de 7:45 al gruix d'internacionals. Només faltaran Alexis Sánchez i Alex Song. Objectiu Pamplona el dissabte vinent.
Top número 1.
Polèmica encesa al barcelonisme per la decisió de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona de no deixar entrar els nens de 7 o menys anys. El Barça eludeix amb motius de seguretat, però avisa que buscarà fórmules alternatives.
Entrevista Esport COPE.
Avui saludem a un jugador que està d'aniversari, com us deia, en Víctor Sada. A més, passa pels micròfons d'Esports COPE el jove migcampista de l'Espanyol, Àlex Fernández, i parlem amb una veu autoritzada del barcelonisme, d'aquí re, Joan Gaspar.
El debat a Esports COPE.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa són el Miguel Rico i el periodista del Nou Esportiu, Ferran Correas. Els convidem a Bracafé.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us estem preguntant per la decisió polèmica del Barça d'exigir entrada o abonament als nens amb 7 anys o menys. L'Albert Pardinyes, per exemple, diu el mateix que els radars, oficialment per la teva seguretat, oficiosament afany recaptatori. El Pedro Mateos comenta, una vergonya, jo vaig anar contra el Valladolid amb els meus nebots i no es va arribar ni als 3/4 de l'aforament, ni boixos, ni grada d'animació, ni nens, res. El Rodrigo Lara escriu que els senyors d'UNICEF s'haurien de pensar mantenir el seu logo a la samarreta i, entre d'altres, el Ramon Lapenya apunta, una autèntica tonteria, fa 56 anys que hi entren, visca les tradicions. Clar, tu et podies plantejar, Batllori, si vas a treballar, si pots portar el teu fill. Vas a treballar, no a veure. Clar, aquí hi ha un buit legal, suposo, no? No et deixaria, no ho sé. No ho sé, vaja. Que respostes a la pregunta avui d'Esports COPE a facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, i a Twitter, @, ja ho dic jo. O també ho vols dir tu? Vinga, els dos.
Dur, no?
És, vinga, Esports COPE!
El tema és controvertit, aquesta mesura que ha pres la directiva del Barça i serà l'eix del nostre programa d'avui. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Esta medianoche, el deporte está en COPE, en el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reporte.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
La mesura és impopular, molt impopular, perquè és dur haver de dir-li al teu nen, que ja estava somiant amb el clàssic del dia 26, que no podrà ser, que no hi podrà anar. I és dur també assumir que el que el teu pare havia fet amb tu quan eres petit, tu no ho podràs fer amb el teu nano, o com a mínim ho tindràs bastant difícil. Però dit això, crec que també hem de tenir la capacitat de posar-nos en el lloc de l'altre. Què faríeu vosaltres si us convertíssiu de sobte en responsables directes d'una potencial desgràcia davant d'una situació de sobreaforament i, per tant, de risc, com la que es pot produir el dia del clàssic amb totes les entrades venudes, 98.000 espectadors, més 10 o 15.000 nens? Què faríeu? Mirar cap a una altra banda i resar o fer complir la normativa? La directiva del Barça ha optat per posar la seguretat per davant de tot. Això sí, deixem de demanar el futbol en horaris infantils. Ja no té cap sentit.
Esports Cope amb Joan Ballori. They say an end can be a start. Feels like a barbarie is still alive. It's like a bad day that never ends. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. La llei és del 2007, en aquest club no s'havia fet abans. Per part nostra, la gestió de l'experiència i el partit del Getafe és una bona experiència. Van accedir més de 10.000 nens sense entrada i el que fem és anticipar-nos als fets. El que no volem és haver de prendre aquesta decisió, com passa moltes vegades, després de que succeeix una desgràcia. En aquest país estem molt acostumats a decidir coses després de que es produeixen fets que un lamenta. El que fem és anticipar-nos, entendre que la previsió és de sobrefonament i, per tant, la responsabilitat ens imposa aplicar-ho. I com que és una cosa que diu la llei, el que no podem fer és dir que la llei l'aplicarem un dia sí i un altre no. La llei l'aplicarem sempre. Però compatibilitzant l'aplicació de la llei, com no pot ser d'una altra manera, sí que estudiarem fórmules. I quan les tinguem estudiades i quan les tinguem decidides, és clar que les comunicarem per cada partit en funció de les circumstàncies.
Aquest és Toni Freixa, el portaveu i secretari de la Junta Directiva del Barça, explicant que a partir del dia del Reial Madrid tothom haurà d'accedir a l'estadi amb entrada o abonament, menors de 7 anys inclosos. És una mesura impopular i polèmica. També ha donat, per tant, explicacions al president del Barça, Sandro Rosell, i ho ha fet d'aquesta manera a Catalunya Ràdio.
Estem una setmana donant-li voltes. Jo vaig, al final vaig dir, mira, jo prefereixo un titular que digui en Rosell no deixa entrar els nens, que Rosell ha matat un nen. Així de clar. No? I les dues decisions són molt dolentes, però és molt pitjor la segona, sense cap mena de dubte. I, per tant, dintre d'aquesta responsabilitat que ens toca assumir, doncs l'assumim, prenem la decisió que no en tenim una altra, i ara busquem solucions, si les existeixen, perquè aquesta tradició no s'acabi.
Hi ha algunes preguntes sobre aquesta situació que un es formula ràpidament, com per exemple, per què una normativa que existeix des del 2007 s'aplica precisament ara, 6 anys després? Doncs el detonant de tot és l'horari del Clàssic, que com sabeu és dissabte a les 6 de la tarda. Sabem que el dia del Reial Madrid el camp s'omple amb 98.000 espectadors i si a més hi afegim 10.000 o 15.000 nens, ens situem davant d'una situació de sobreaflorament evident i el Departament de Seguretat del club ha alertat sobre aquesta situació a la Junta Directiva. Cal tenir també present que si hi hagués un problema d'ordre públic, una evacuació o qualsevol cosa, el responsable i, per tant, el culpable de qualsevol desgràcia seria el club. I davant d'això, i assumint que aquesta mesura és impopular i que serà molt criticada, de fet ja ho està sent, el Barça ha decidit aplicar la normativa. El problema també és que si apliques aquesta normativa un dia, com explicava el Toni Freixa i també Rosell, no pots deixar d'aplicar-la el dia següent, perquè la normativa és la mateixa el dia del Reial Madrid que el dia del Rayo. És la mateixa normativa per tots els partits, així que la solució posterior és molt complicada. La directiva, a través d'una comissió, està intentant trobar solucions per mirar de facilitar l'accés dels nens a l'estadi, però ens reconeixen també des del club que les solucions són complexes. Així que veurem què és el que passa en el futur. El que sabem, de moment, és que el dia del Reial Madrid, si el nen no té un abonament o una entrada, no podrà entrar a l'estadi com es feia fins ara. Com s'ho ha pres la gent? Doncs no massa bé. Hem baixat el micro de la Cope al carrer.
Penso que és legal, que està bé, que està ben fet. De moment penso que ocupen una plaça que a la millor es ve un altre soci pagant i és un menys benefici pel Barça.
Bueno, és una manera de recaudar diners molt clara i és molt injust, perquè si fins ara es podia, ara jo crec que s'hauria de mantenir.
Tot el que sigui un avantatge i després la treuen em sembla que no és correcte.
Em sembla una cosa que està bé. Ara que també, llavors, vas al punt de vista dels nanos, pues, ho trobo que em sentiria defraudat.
No veo incorrecto, porque si los niños están aficionados, deben de dejar que ellos miren el partido, ¿no? No veo incorrecto, no me gusta.
Malament, porque la vida está muy cara y yo soy socia del Barça y quería llevar a mi nieta y ahora no la podré llevar.
Pues pienso que deberían seguir los niños yendo gratis y no pagar, porque así hacemos afición a los niños.
Ah, molt malament. Els nens haurien d'entrar sempre gratis al camp. Sí, no m'assembla gens bé. Per acaudar 4 duros mal guanyats. No val la pena.
Bueno, no sé, això suposo que és la política del club. Si els nens tenen que pagar, doncs tindran que pagar. Aviam, ocupen un lloc, també.
busquem elements de comparació primer en un club de dimensions similars a les del Barça, el Real Madrid. Arantxa Rodríguez, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jan.
Bueno, ¿qué hace el Madrid con los niños?
Pues el Real Madrid con los niños hace lo que va a hacer el Barça a partir del día del Clásico. Desde hace ya muchos años, en el Estadio Santiago Bernabéu, todos los niños, incluso los bebés, los que tienen 6 meses o un año, tienen que pagar una entrada si quieren entrar en el Estadio Santiago Bernabéu a presenciar cualquier partido, bien sea de Liga, de Copa o de la Liga de Campeones.
Cualquier partido, ¿eh? Da igual el horario, la gama del partido.
Cualquier partido, es más, te puedo contar, Joan, que nosotros en la redacción de la cadena COPE en Madrid muchas veces hemos recibido llamadas de socios que desconocían el funcionamiento respecto a los niños a la hora de poder entrar al estadio y se han encontrado con que han ido con un nieto, con un hijo pequeño que no ocupa asiento y no les han permitido pasar, que les han dicho que tendrían que comprar una entrada para poder acceder al estadio con el niño, con los problemas que eso conlleva, porque como bien sabes, la mayoría de los estadios, en este caso del Barcelona y del Real Madrid, lo ocupan socios abonados, entonces es imposible comprar una localidad cercana al asiento que ellos tienen abonado. Claro. Con lo cual, eso dificulta incluso más la entrada, porque tienes que entrar por una apuesta concreta, por un vomitorio concreto, y a lo mejor la entrada que puedes conseguir para ese familiar al que quieres llevar al estadio, pues está en la otra parte del campo, ¿no? Y un bebé de 6 meses, pues evidentemente no puede ir por una puerta y el padre, el abuelo, el tío o el familiar por otra. Así que es una cosa que, sí, como te digo, muchas veces han llamado socios del Real Madrid un poco molestos, pero es una cuestión de seguridad, como se ha explicado en Barcelona, por la cuestión por la que se hace esto desde hace ya bastante tiempo.
Muy bien, queda claro. Arantxa, gracias.
Un beso, hasta luego, Jan.
I a l'Espanyol, com resol la situació? Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Cornellà al Prat, entren gratuïtament els nens i nenes de fins a 6 anys que vagin acompanyats d'un adult. Com que no es vol que passin per sota dels torns, es pren nota del nom i de l'acompanyant i del nen, lògicament, i aquest entra a l'estadi sent comptabilitzat de manera informàtica pel responsable de la porta. El nom del nen, amb la seva ubicació a la graderia, queda registrat perquè quedi controlat per la UCO, que és el sistema de seguretat del club i dels Mossos. S'entén, doncs, que per les dimensions del nen, i com passa als avions fins als 2 anys, el nen o la nena veu el partit a Cornellà a la falda de l'adult.
Així s'ho munta el Madrid, així s'ho munta l'Espanyol, així s'ho muntarà a partir d'ara el Barça. Busquem la comunicació ara amb un culer de tota la vida, va al Camp Nou des de sempre, ha estat vicepresident i president del club. Joan Gaspar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què et sembla aquesta mesura que adopta la directiva del Barça? Cada entrada, aquí coincidim tots, fins i tot el club, és una mesura força impopular, eh?
I és que impopular, jo voldria saber moltes preguntes que no tinc resposta de moment. Per exemple, que tinc un abono i que anava amb els meus nets, m'esperava la pandilla, ara no podré. Això ho entenc per temes de seguretat i tal.
Sí.
Però si el meu net també té que tindre un abono, jo no tinc abonos al meu costat, tots estan agafats. Llavors, a més, al Barça no hi ha abonos. I si n'hi ha, són abonos que estan molt lluny l'un de l'altre.
Sí.
Tot això jo no sé com es podrà arreglar, perquè clar, el que no es pot és condenar que els nens menors de 7 anys no puguin al futbol mai més la seva vida, perquè clar, si no tenen abono i no tenen l'abono al costat del seu pare o del seu avi, jo l'entrada, bueno, l'entrada, però clar, una entrada sense abono tampoc serveix per res. A la cosa també estic d'acord que hi ha un problema de seguretat que ha existit sempre, no? No sé si no hi ha altres fórmules per intentar garantir el tema de la seguretat amb l'aforament del camp, perquè estic segur que no s'ha fet per un tema econòmic, perquè llavors si s'ha fet un tema econòmic, llavors sí que crec que no és impopular, sinó que és inadequada la mesura. És una mesura que ja existia, que hi ha equips que ja l'han aplicat, però potser tenen una altra temàtica. La nostra és un club que es diferencia molt dels altres clubs de futbol, del món sencer. És un futbol, el nostre, molt de família, no? Molt de família. Cada vegada menys pels horaris, però encara, Déu-n'hi-do, molt de família. Clar, no ens ho podem carregar, això. Llavors, suposo que hi haurà mesures complementàries que podran resoldre aquest problema. No, ara no se m'ocorreix des d'Atenes...
No, ni a tu, Joan, i pel que ens consta, hi ha gent treballant al club per intentar trobar-les i ens reconeixen que és complexa, que és molt complicat.
Doncs pues, asseguro que pel que jo estimo a Barça, pel que jo estimo al soci de Barça, pel que jo estimo en els joves i nens, menors de 7 anys, que és quan un es va fent apassionat del futbol, ojo, perquè sí. Jo, a les Corts, a el cuco, tenia 15 dies. Per tant, sí, el barcelonisme també s'agafa als 4, als 5, als 6, als 7 anys.
Sí.
Si als 7 anys no és ja un culer empadernit, ja no és després. Per tant, jo no vull perdre això.
Ara jo, Joan, et demano un exercici, que és que et posis en la pell de Sandro Rosell davant un Barça-Reial Madrid que jugarà a les 6 de la tarda i que s'espera una afluència molt gran de nens. Clar, l'estadi s'omple, 98.000 espectadors, més 10 o 15.000 nens. Ens n'anem a 110.000, 115.000, 120.000 espectadors. Un problema de sobreaforament. Si hi ha algun problema, el club és el responsable. Tu què fas? La vista grossa ho apliques en la normativa?
Primera solució, que aquesta és fàcil. Aquesta normativa s'aplicarà 20 partits a l'any, que tothom entendrà. El dia del Madrid és un dia especial, perfecte. Jo aquí entendria que ara el dia del Almeria o del... Jo crec que... O sigui, si el problema és el dia del Real Madrid o el dia de la Champions, Champions ja és un problema menor perquè és un horari que no és de nens petits. Però si coincideix un dia un partit de plena ocupació, pues, jo aquí sí que estic d'acord amb el club, que no es pot assumir el més mínim risc i la seguretat està per sobretot. Però...
Aquí el problema, bueno, també, Joan, és que la normativa és la mateixa per tots els partits, vull dir, clar.
Sí. Escolta, que estic d'acord que jo m'hi poso al lloc del president, jo que he estat, i no tindria el tema fàcil, per un costat, per sobretot, per mi prima la seguretat, per tant, ojo que el tema de la seguretat és vital, i aquesta és la decisió del cor i del cap, no? El meu cap diu que no puc assumir cap risc, que pugui posar en perill, és que no ha passat mai, és igual, pot passar demà. No, el tema de seguretat és vital. Després entra el cor, diu, bueno...
Es va plantejar la vostra etapa, tant com vicepresident com president?
No, jo no recordo ni... Farem una guarderia, guarderia al Palau. Posem una pantalla gigant, pues una guarderia amb una pantalla, perquè el nen de 7 anys el pare el pugui deixar en el Palau i pugui veure el partit. El nen de 7-6 anys, bueno, sí, d'acord, l'ambient i tal, però bueno, si s'omple el Palau... A veure, estic improvisant, No, les improvisacions no són bones.
És una idea, sí.
Les coses tenen que madurar, pensar, analitzar, i si no hi ha solució, no hi ha solució.
Joan Gaspar, t'agraeixo aquests minuts, gràcies,
Vale, vosaltres, una abraçada,
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. La del nen que amb la seva samarreta del seu ídol s'haurà de quedar a casa i dir adéu al seu pare, al seu avi o al seu veí que cada 15 dies li portava al Camp Nou. De moment, el seu pare li haurà d'explicar que ara pels partits del Madrid i de l'Espanyol s'haurà de quedar a casa i, si vol, i té Gol Televisió o Canal Plus, veure el partit per televisió. I si a casa no tenen aquestes cadenes, no podrà veure ni tan sols per televisió i haurà de buscar altres alternatives. En el cine, per exemple, a lo millor guanyem un gran aficionat al cine, al teatre o a la música i perdem un futur aficionat al futbol en general i del Barça en particular. Igual passen aquests dos partits davant del Madrid i de l'Espanyol i el pare torna a dir-li al seu fill, mira, Joanet, o mira, Alba, vols venir al Camp Nou? Juguem contra el Granada i ja ens donen permís per tornar a entrar.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Joanet o Alba, per posar dos noms.
Sí, o Andreu o Helena.
Què posem, Oli?
Un tallat, si us plau.
Un talladet. Saludem al Miguel Rico, també un tallat per ell. Miguel,
sí,
què tal? Molt bona tarda.
Sí, senyor.
Talladet,
Sí, senyor.
I Ferran Correas, em sembla que cafè sol, no? Ferran Correas, bona tarda, què tal?
Sí, millor cafè sol i doble, si pot ser.
Cafè doble, sí, que ve l'actualitat carregada, Ferran Correas des del Nou Esportiu. Miguel, la mesura del club amb els nens, què et sembla?
Amb voluntat de ser generós, podria creure que amb el fons comprenc els arguments, però sempre impossible entendre'ls a la forma. Entenc que un partit contra el Madrid, tot i sigui del risc, es puguin prendre mesures excepcionals per partits excepcionals, però no entenc que s'avisin 10 dies abans particularment perquè la experiència que obligue aparentment a prendre aquesta decisió és doble, per una part d'incompliment de la llei des de fa 6 anys per part d'aquesta directiva de l'anterior, i per una altra banda, com a referència al partit del Getafe que es va jugar al Camp Nou a les 12 del matí del mes de gener, és a dir, que han passat 10 mesos i en 10 mesos no han estat capaços ni d'informar de la situació de trobar una solució que compensi. I més enllà d'això, aquesta informació s'hauria d'haver, com a mínim, comentat, informat a l'Assemblea de Compromissaris. Per tant, l'únic que espero i desitjo és que hi hagi per part del club una rectificació que no atenti contra la tradició del club. Entenc que hi ha una normativa que s'ha de complir, però també crec que el club és capaç i ha de ser capaç de trobar solucions per la majoria, infinita majoria dels partits. Una altra cosa, partits excepcionals, però el que és incomprensible és que s'anunci a última hora i sense cap possibilitat de trobar-li remei.
Ferran.
Bé, jo crec que puc entendre que es prengui aquesta decisió com una excepció en el partit contra el Real Madrid, donat que suposo que tot això, si el partit hagués estat a les 9 de la nit, és possible que no s'hagués fet, però el fet...
Segur que no.
El fet que jugui a les 6 de la tarda es preveia una gran afluència de nens, ho entenc com una excepció, però no entenc que d'aquesta excepció es faci una regla, perquè en la resta de partits, o en la immensa majoria de partits, s'obren cadires al Camp Nou. Jo suposo que en tots aquestes hores que han passat des que es va anunciar aquesta decisió, tots hem pensat la primera vegada que vam anar al Camp Nou, i jo la recordo perfectament. Jo recordo que vaig anar a la famosa eliminatòria contra l'Anderlecht de la remuntada del gol de Zubiria. Sí. Jo recordo que va ser...
Raymond Goethals, entrenador de l'Anderlecht.
La segona vegada que anava al Camp Nou, com a mínim la primera vegada que anava al Camp Nou de nit. I tinc un gran record d'aquell dia. Jo crec que és allà quan et comences a fer-te seguidor del Barça i possiblement quan comences a pensar amb el temps en ser soci del Barça. Jo, com el deia el Miquel, el que espero és que hi hagi una rectificació. Això ja s'ha llançat, però hi ha una rectificació de difícil solució, perquè una vegada han dit que tot és per una llei, doncs ara per rectificar t'has de saltar aquesta llei. Com es farà? No ho sé. Jo tinc alguna idea, però no sé si ho podrà ser. No sé, a mi se m'ocorreix que els pares que vulguin anar amb el seu fill a l'estadi passin a recollir una entrada sense cost, evidentment, i sense numeració, perquè no poden estar numerada, perquè tu imagina't que et donen una entrada a gol sud i tu tens el seient amb el gol. Com et separaràs del teu fill de 5 anys i l'enviaràs a l'altra punta del camp?
Sí. L'Espanyol deia el Quique Iglesias que prena nota del nom de l'adult i del nen i ja està, i passen.
Jo el que no acabo d'entendre és que trobeu normal que si el partit fos a les 9 de la nit poguessin entrar els nens, perquè la versió oficial que ens donen no és tant el risc de desgràcia com l'incompliment de la llei, i la llei s'incompliria de la mateixa manera. Per tant, insisteixo en la meva posició de que el que no comprenc és que si tu estàs en consciència de que s'està incomplint la llei quan tu et presentes a les eleccions, que van ser el 2010, i aquesta llei tenia vigència des del 2007, la ignoris o la desconeixis fins al punt de passar bona part de la teva campanya a aconseguir horaris familiars perquè puguin anar els nens. I no sols era això, fer autèntics meetings explicant que la voluntat és que el Barça sigui el club dels nens del món, i particularment dels nens d'aquí, que puguin tornar al Camp Nou per impregnar-se de barcelonisme.
Sí, la solució que deia el Ferran, per exemple, és una solució perfecta, em sembla, no? O sigui, ara passa això, el clàssic, el derbi, que també és el dia festiu, el dia 1 de novembre, i després el primer partit que ve és el dia 23 de novembre o 24, que és davant de la Granada, no? En teoria, doncs, potser hi ha 65-70.000 espectadors, no?, en teoria. I si tu tens una entrada simbòlica, si vols pagar un euro o simbòlicament res, doncs jo crec que a partir d'aquí poden entrar, excepció dels grans partits, no?
Tot això, perfecte. Però no entenc que s'hagi informat dels dies abans. Això jo sóc incapaç de creure'm que aquesta és una decisió que s'hagi després que l'hagi calibrat l'últim dia de la junta directiva. Estic segur que això s'ha madurat des d'abans, que no s'ha pres la decisió aquell dia. I si ja tu has de prendre i saps que per incompliment de la llei o per riscos a la seguretat dels espectadors, per un sobreaforament, tu saps des del mes de gener que has de prendre mesures, això s'ha d'informar molt abans, potser la passada temporada, per informar als socis que a partir del primer partit d'aquesta temporada passaran una sèrie de coses, que hi haurà partits que no es podran portar els nens, ja sigui el Madrid, el Milan a la Champions o el que sigui.
Sí, però aquí el detonant, Miguel, és que l'horari del Clàssic és a les 6 de la tarda. Aquest és el gran detonant i el que ha fet encendre l'alarma al club.
Si
el posen a les 9, ells entenen que ja no haguessin anat tants nens i que igual podien haver continuat mirant cap a una altra banda.
Torno a insistir amb el meu comentari d'abans. Tu, precisament, has lluitat a la teva campanya electoral, la que et va fer guanyar les eleccions, perquè els partits siguin a aquesta hora i els nens puguin anar al futbol. Sí. Per tant, a mi em sembla incongruent una cosa i l'altra. O defenses l'horari perquè puguin anar els nens, o defenses el compliment estricte de la gent de la llei, petit i petit.
Sí, sí.
Jo amb això estic d'acord amb el Miguel, amb que la gran errada, o bueno, la gran errada, una de les errades és que tu has estat abanderant els horaris infantils, no? Jo recordo, jo vaig seguir durant la campanya a Sandro Rossell i era una de les coses que més repetien en tots els seus discursos era que volien horaris per nens. Clar, si tens horaris per nens, però ara els nens no poden anar.
Nens amb entrada.
Però això és diferent. És que si l'objectiu és que vagin els nens pagant, bueno, d'acord, expliquem-ho.
Exacte, això és un altre tema, ja. Però i després també, jo recordo, si tu repasses la hemeroteca i te'n vas al dia del Getafe, que és el partit que ara posen com a exemple perquè no es pugui repetir el que va passar, que hi havia un sobreaforament perquè van entrar 10.000 nens, jo recordo els dies després moltíssimes valoracions superpositives d'aquest partit.
Sí. I escolta, Ferran, tampoc fa falta ser Sherlock Holmes per saber que si tu poses un partit en un horari infantil o familiar, evidentment aniran molts nens. Vull dir, això és de pero grullo, home.
Clar, però torno a insistir. Però és que això és aconseguir el que tu has demanat que passés, que posessin hores en horari infantil perquè poguessin anar les famílies.
Sí, sí, no. Des d'aquest punt de vista és evident que hi ha una incongruència aquí, una incongruència molt gran. Molt bé. Ferran, escolta, passarem aquesta solució al club, no? A veure si l'adopten. A mi el dubte que em queda amb el que tu planteges és si es pot oferir una entrada que no tingui una localitat assignada concreta a l'estadi, per normativa.
Jo m'imagino que això deu ser una petita trampa a la llei, però ja. És que jo crec que una vegada, com deia el Miguel, o sigui, si ells ja han anunciat que això no es pot fer per llei, o sigui, ara, per saltar d'aquesta llei, hauràs de fer o una trampa o no te la pots saltar mai més.
Sí, queda clar. Miguel Rico, Ferran Correas, un plaer. Moltes gràcies.
Molt bé, bona tarda.
Grans.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extra plano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93 448 1768 o lujodux.com.
Deixem enrere la jornada de partits internacionals. El Barça torna a la feina aquesta tarda. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, ho farà a 7:45. Ja s'esperen els 7 internacionals absoluts espanyols. També a Sergi Roberto, de la Sub-21, i els dos brasilers Alves i Neymar. Alexis Song està previst que s'incorporin demà a una nova sessió a les 6 de la tarda.
Com venen els internacionals? Molt carregats de minuts o què?
Doncs mira, hem fet un rànquing de minuts als internacionals blaugrana, que l'encapçalen 4 jugadors que han completat els dos partits sencers amb la seva selecció. Gerard Piqué i Sergio Busquets amb Espanya contra Bielorússia i Geòrgia. També Dani Alves, que ha jugat els 180 minuts dels dos amistosos amb Brasil contra Corea i Zàmbia. I Alexis Sánchez amb Xile davant Colòmbia i Equador. El segueixen Neymar, que ha jugat 170 minuts amb la Canarinha, Xavi amb 155, Pedro 148 minuts, Iniesta 126. Llavors hi ha tres internacionals del Barça que han jugat un total de 90 minuts, que són Valdés contra Bielorússia, el camerunès Alex Song contra Tanzània i Sergi Roberto amb la sub-21 contra Bòsnia. El que menys ha jugat és Cesc, que va disputar 84 minuts contra Bielorússia.
O sigui que els que ho han jugat tots són Alexis, Alves, Piqué i Sergio, no?
Aquests quatre, exactament.
Venen bastant carregats de minuts els internacionals del Barça. Gràcies, Helena.
Adéu.
Ja tenim 18 seleccions classificades pel Mundial. Gil, en queden, per tant, 6, no?
21.
Ah, 21 ja.
Tenim 21, queden...
Les de la matinada, no? Segurament.
El proper dia 21, amb dos pots de 4 equips. En el pot número 1 hi són Croàcia, Portugal, Grècia i Ucraïna, que per millor coeficient jugaran la tornada a casa. En el pot número 2, Suècia, França, Romania i Islàndia. Per tant, es podria donar, sí, un emparellament entre França i Portugal. Els partits s'han de disputar 15 i 19 de novembre per definir les quatre darreres places europees pel Mundial. Queden altres 7, 5 han de sortir d'Àfrica, que són ja la darrera ronda, el play-off final, i de les dues repesques, la que disputaran Nova Zelanda contra Mèxic i Jordània contra Uruguai.
3 quarts de 4, de seguida l'Espanyol.
No espere a caerse. Llame a Reformas Decor 93 757 4512.
Le cambiamos su vieja bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido.
Y los jubilados tienen precio especial. Llame a Reformas Decor 93 757 4512. Presupuesto sin compromiso.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extraplano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93 448 1768 o lujodux.com.
Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda de nou.
Què em dius, que tots els internacionals de l'Espanyol hauran de jugar a repesca?
Sí, tots ells, eh? Ahir cap d'ells va aconseguir el seu objectiu d'anar directament a Brasil. Torge amb Romania, Pizzi amb Portugal, Estuani amb l'Uruguai i Héctor Moreno, que ho va veure per televisió, amb Mèxic, que jugaran al novembre, com deia el Gil, el bitllet pel Mundial. Per cert, ni Torge, ni Pizzi, ni Estuani, lògicament, han tornat encara per jugar dissabte davant l'Atlètic de Madrid.
És curiós. A Sergio, que el anem descartant ja. Mira, definitivament per...
No s'entrena amb el grup, però ha confirmat Esports Cope, ens ha confirmat, vamos, que no té molèsties als isquiotibials de la cama dreta, que els ha oblidat, però que també podem dir que no forçarà per jugar dissabte, ja que seria també prendre massa riscos.
Molt bé, tenim protagonista per parlar d'aquest partit. Es tracta d'Àlex Fernández, és una de les cares noves de l'Espanyol aquesta temporada. És futbolista cedit pel Real Madrid. Àlex, hola, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo va todo en el club? ¿Estás contento? ¿Estás a gusto en la ciudad?
Sí, muy contento. De momento todo muy bien.
Bueno, ahora solo falta tener un poquito más de minutos de los que tenemos, ¿no? Pero bueno, paciencia, ¿no?
Sí, sabía que iba a ser difícil entrar en el equipo. Pero bueno, trabajo para ello, para poder tener más oportunidades.
Bueno, igual el sábado, ¿no? ¿Quién sabe? Está Víctor Sánchez de baja, ¿no?
Sí, puede ser. Ya veremos la decisión que toma el míster.
Oye, y si tiene que ser algún día, el sábado, contra el Atlético de Madrid, tú que vienes de la Casa Blanca, es el día perfecto, ¿no?
Sí, no estaría mal. Como el pasado madridista que tengo, pues siempre ha habido mucha rivalidad con el Atleti. Y bueno, no estaría nada mal jugar contra ellos y poder ganarles.
¿Se les puede ganar o qué?
Sí, claro que sí. Esto es fútbol y está claro que en el fútbol cualquiera puede ganar, puede pasar cualquier cosa y ojalá nos dejemos los tres puntos aquí en casa.
Ahora que ellos este año parece que están mejor que nunca, ¿eh? Están fuertes, ¿eh?
Sí, han encontrado creo una dinámica muy positiva, pero bueno, yo creo que son rachas y ojalá podamos cortársela a nosotros.
Tienes ahí, me decía Quique Iglesias, pregúntale por Coque, porque tiene ahí con Coque un pique de hace muchos años ahí, en categorías inferiores, os habréis enfrentado montones de veces, ¿no?
Sí, con Coque llevo pues muchísimos años jugando. Bueno, jugaba contra él desde infantiles y he jugado con él en la selección los dos. Bueno, he jugado incluso un campeonato de Europa con él ahí en el centro del campo los dos. Nada, muy buen chico, me alegro mucho de todo lo que le está pasando, gran profesional y bueno, el sábado le veré y le daré un gran abrazo.
Muy bien. Oye, y si hay que hablar de algún jugador del Atlético de Madrid, es de Diego Costa, que el hombre se sale, está ahí, se juega con España, con Brasil, ¿no?
Sí, está igual que todo el equipo, yo creo, en un gran momento, el Atleti lo está aprovechando y como te he dicho antes, ojalá nosotros podamos pararles, que yo creo que sí, y ojalá nos quedemos con los tres puntos que son muy importantes para nosotros.
Oye, Alex, ¿y vosotros cómo estáis ahora? Porque el inicio fue muy bueno, pero ahora venimos de tres derrotas consecutivas. ¿Hay dudas o no?
No, pero sí es verdad que siempre tres derrotas duelen y pesan. Entonces, el sábado es un partido muy importante contra el mejor rival que hay ahora mismo, posiblemente en España, e incluso en Europa, cortar esa mala racha, ganar y volvernos a colocar un poquito arriba.
Decía, creo que era tu compañero David López hace unos días, que es vital recuperar la intensidad que mostrasteis en las primeras jornadas.
Sí, la intensidad, el buen fútbol. Creo que este equipo tiene futbolistas de mucha calidad como para poder plantar cara a un Atlético de Madrid y jugar bien al fútbol.
Bueno, pues Alex, encantado de saludarte, a ver si el sábado juegas y a ver si sois capaces de ganarle al Atlético de Madrid, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Si no juga Sergio, Quique, Thiebi, no?
Sí, perquè Córdoba està inèdit i Thiebi és el pitxitxi de l'equip amb 3 gols. Ha tornat a demostrar que no és d'Eixemón, eh? Pregunta senzilla avui a la sala de premsa. Thiebi Bifuma. Quina pot ser la tàctica a seguir per poder guanyar a l'imbatible Atlético de Madrid? Escolta'l.
Yo solo me preocupo si juego, primero, si juego y a ver cómo lo puedo hacer, ¿no? Y eso creo que no es mi profesión, esa es la profesión del míster, saber cómo podemos ganar. Y nosotros solo somos los actores.
Es igual la tàctica, ¿no?
És un fenomen. Molt bé.
Grande,
sí, senyor.
Thiebi.
Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
Tancarem el bloc de futbol recordant que avui tenim partits de Copa del Rei, tercera ronda, partit únic, a 8:45 Burgos-Nàstic i a la mateixa hora Xerez-Lleida i a 9:45 Girona-Alavés. Cal recordar que el Sant Andreu està exempt i classifica la propera ronda en la que ja entraran els equips de primera divisió.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar. De dilluns a divendres, d'un quart de 3 a 4 de la tarda, amb els millors protagonistes.
És un plaer. Hola. I un autèntic luxe. Hola, Johan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar en directo a las 3:19 minutos en Esports
Cope. Johan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Cómo vas? Bueno,
¿también sí, está Ronald
sí.
de Burr?
Sí, está aquí.
Esports Cope, edita i presenta Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Comença l'Eurolliga demà, Albert.
Sí, en realitat comença avui, pel Barça comença demà el debut dels Blaugrana a les 9 de la nit, eh? No 9:45 de la nit, per motius de televisió, el rival, el Partizan, un equip que fa anys ja és vingut a menys, ja en parlarem, un Barça que no tindrà Olesson, tampoc a l'Orbeck, però bona notícia, perquè avui ja ha fet el Balcànic el segon entrenament amb el grup després de 4 mesos lesionat, de passar pel quiròfan. Diu Xavi Pascual que els equips grans com el Barça es creix més des de la victòria que no pas des de la derrota, i avui, en el preàmbul, en la prèvia d'aquest inici de la màxima competició continental pel conjunt blaugrana, estem d'aniversari. Fa 10 anys que un dels emblemes, i a pocs, el conjunt blaugrana del planter, Víctor Sada, va debutar amb el primer equip. Va ser un Barça 91, Rico Manresa. Rico Manresa, te'n recordes el patrocinador? 82. Va jugar 2 minutets, Víctor Sada.
El tenim en línia. Víctor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets conscient del dia que és avui, no?
Sí, m'ho van dir fa una estona.
10 anys del teu debut amb el primer equip del Barça.
Sí, ja ha passat bastant i sí, va ser contra Manresa, amb el debut, amb el Peixit d'entrenador, un xavalet, jo, sense barba, amb el cabell curt, sí, ha passat temps.
Molt bé, una bonica manera de celebrar-ho seria començar demà amb victòria a l'Eurolliga, eh?
Sí, sens dubte que les celebracions sempre que passen un bon dia i demà hem de començar l'Eurolliga amb bon peu, aquí a casa, contra un rival jove i amb ganes, i nosaltres hem d'estar molt més concentrats que últimament.
Més concentrats que últimament. Ho dius pel partit d'altre dia contra el València o què?
No, més que res pels alts i baixos que estem portant i que encara no hem trobat una regularitat dintre del partit, i és la que hem de trobar i hem de començar des d'allà. És normal que a principi de temporada doncs, no tinguis aquesta regularitat, però hem de començar a buscar ja i a trobar-la, i com més abans millor.
Clar, més enllà de que els resultats han d'anar acompanyant, clar, el tema és que hi ha moltes cares noves al vestidor aquesta temporada, i això, en un club com el Barça, ho deia l'altre dia el míster, no? Sempre s'exigeix guanyar tots els partits, però és normal que aquest any costi més que tres anys arrencar perquè hi ha molta gent nova al vestidor.
Sí que hi ha gent nova, però jo crec que s'ha adaptat bastant ràpid i estan entenent força ràpid tot el que significa el Barça i el nostre sistema, la nostra tàctica i la nostra manera de funcionar. I potser l'altre dia contra València va ser la primera partida al Palau i va haver gent que potser va estar una mica... És difícil, no?, debutar aquí al Palau. Altra gent sí que ho va fer molt bé, gent nova, que ho va fer molt bé i que va tirar el carro i bé, ja et dic, és normal que necessiti temps, però veig que les coses també estan anant molt bé.
Bé, està clar que el gran objectiu del Barça, Víctor, és estar al mes de maig a la final a 4 de Milà, però d'entrada el grup a la primera fase és un grup exigent, eh? Dels 6 equips que hi ha al grup, jo crec que 3 perfectament poden estar a Milà al mes de maig.
Sí, hi ha 3, que és Fenerbahçe, Cesca i nosaltres, que per nom doncs, som molt potents, però ara hem de pensar en partit de partit i pensar que el partit potser és el de demà dijous, i després la nostra regularitat, la nostra qualitat, els nostres partits guanyats ens portaran allà on ens mereixem.
Uh-huh. Està més car que altres temporades, està la Final Four, ho dic perquè hi ha 7-8 equips que jo veig que tenen possibilitats de ser-hi, no?
Bueno, més divertit serà i més... Com més complicat sigui, més ens agradarà jugar-ho i més ens posarem les piles i més partits bons es jugaran durant l'any. I això, doncs, pel jugador i per l'aficionat i per tothom és el que agrada. Però, bueno, el temps posa cada equip al seu lloc, o sigui que ja veurem a veure si tota la gent que és favorita, doncs, quan va passant els partits, ho segueix sent.
Per acabar, Víctor, dona'm el nom de l'equip que per tu és el gran favorit a guanyar aquesta Eurolliga i el nom que per tu pot ser la gran revelació.
El Barça, favorit de l'Euroliga, evidentment. I el jugador revelació.
No, l'equip revelació.
Ah, l'equip revelació. És que encara no ha començat la competició i hauria de veure molts equips, perquè com pots comprendre, d'una pretemporada no miro partits d'altres països perquè si no acabaria boig de bàsquet. I no puc dir un equip de revelació.
Molt bé, m'ha agradat que tens clar qui és el gran favorit per guanyar-la, això sí, ho tenim clar.
I tant, això sempre.
Molt bé. Víctor Sada, moltes gràcies i que vagi tot molt bé. Anem parlant, una abraçada forta.
Molt bé, vinga, a vosaltres.
BBVA, donde estés, patrocina esta sección. Adelante.
Fem l'apunt de la NBA. Ja sabeu que la NBA intenta obrir fronteres, no només cap a Europa, partits oficials, novament al gener de 2014 a Londres, estan de pretemporada per terres asiàtiques. Doncs bé, David Stern, el comissionat de la NBA, diu que la Lliga pot canviar aquesta mateixa temporada d'horari, sobretot pensant en això, en la zona asiàtica. Un exemple, dos concretament, la diferència entre Nova York i Pequín és de 12 hores i entre Nova York i Madrid és de 6.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durant la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA donde estés, esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Un apunt d'olimpisme. Oli, estem en hores decisives per saber si la candidatura Barcelona-Pirineus 2022 tira endavant o no.
Sí. Segons informa el Mundo Deportivo, Xavier Trias, l'alcalde de Barcelona, està a Lausanne amb el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, està allà amb el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, i estan delimitant d'alguna manera si es presenta o no es presenta definitivament el 2022 o el 2026. Això ho diu el Mundo Deportivo i nosaltres podem afegir des de la Copa que està previst que aquesta tarda se sabran més coses, però que està prevista una reunió de l'alcalde de Barcelona, Xavi Trias, amb els alcaldes dels pobles de les ciutats del Pirineu.
Molt bé, queda dit, estem pendents. Minuto Gil.
Gil, superstar.
Bueno, ho hem parlat abans. México, el repechaje del...
Repechaje, m'encanta la
paraula. El repechaje del Mundial, gràcies a la victòria d'Estats Units sobre Panamà, connexió amb la televisió mexicana.
¡Gol de Estados Unidos! ¡We love you forever and ever!
Congrés América, doctor, Estados Unidos, nos mete la reclasificación.
No es Boris, ¿eh? No es Boris.
En la prórroga, ¿eh?
No ustedes. Ojo. No ustedes y su soberbia. No ustedes y su infamia. No ustedes y sus petardos. Ojalá que Vucetich se ponga los pantalones o ponga su renuncia hoy. Está fracasando también como técnico. No está.
Es un palo seleccionador de Mèxic, ¿no?
Hay que tener alguien con pantalones que mueve los europeos y que nos saquen la convocatoria.
El cas és que Vucetich només porta dos partits al capdavant de la selecció de Mèxic.
Ja l'estan matant, eh?
Així les gasten els compatriotes de Javier Aguirre. Bueno, dues últimes hores, eh? La primera, Leo Baptista o Atlético de Madrid. Esquins de turmell, dubte pel partit de dissabte. Atenció a la piulada de Joel González. Semana de muchas reuniones con los médicos. Temo que habrá que decidir qué pasará en los próximos meses. Arrossega una lesió al genoll.
Gràcies, Gil.
De res.
I gràcies a tots. Que vagi bé. Bona tarda.
Adéu.
Seguiu a la COPE.